Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, oients, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Avui tindrem la sort de conversar amb una dona que ja és tot un referent al món tech, Remedios Zafra. Què tal, com estàs?
Un placer, feliz de compartir este ratito con vosotros.
Molt bé, avui anem cap a Madrid. Te pregunto, ¿estamos a tiempo de arreglar un poco este mundo tan acelerado en el que vivimos o vamos tarde?
Estamos a tiempo, nunca vamos tarde. Bueno, siempre es mejorable, pero siempre hay que pensar que podemos hacerlo, que podemos cambiar.
Amb la Remedios segur que tindrem una conversa interessant sobre tecnologia, sobre el temps, sobre també reflexionarem com hem d'encarar la digitalització d'una manera útil, posant-la al servei de tota la societat i no d'uns quants. I avui, oients, també coneixerem en el programa de la darrera hora del moment que viu el talent digital més jove i emprenedor de Barcelona. Parlarem del que passarà a l'octubre al Congrés BID Barcelona i al novembre al Barcelona Deep Tech Zoom. També, com s'està digitalitzant el sector, un sector que té tant de pes a l'economia com és el de la construcció. Tenim cases fetes amb 3D a Catalunya, sí, cases impreses, i acabarem el programa parlant de les darreres novetats, com sabeu, de la intel·ligència artificial, que atenció, ja tenim un curs català fet amb intel·ligència artificial, en parlarem aviat. Com serà? Volem saber sempre com serà el món de demà, com serà el futur. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Avui volem conversar amb una dona que és tot un referent en l'àmbit tech i sobretot en el pensament crític. Remedios Zafra, una persona que ja sigui en conferències, en llibres, a les aules o des de l'Institut de Filosofia del CSIC, que ajuda a reflexionar sobre el món en què vivim. Com diem sempre, la revolució de la tecnologia sense humanisme no ens porta enlloc. Qui som, d'on venim i sobretot on anem? Són preguntes que mai ens hem de deixar de fer i mai hem de deixar de buscar una resposta. Remedios Zafra, ben tornada al Revolució. Què tal? Com estàs de nou?
Muy bien, muy bien.
Molt bé. Hace unos días, a ver, una entrevista al diari Ara de Catalunya levantó muchos comentarios, porque no solo por el titular. Decías, algo falla cuando necesitamos drogarnos para trabajar, drogarnos, prendre medicaments, ¿por qué lo decías? Algo falla, dijiste que falla, ¿no? Estamos estresados, muchas personas toman ansiolíticos.
Sí, creo que normalizar que tenemos que medicarnos para trabajar contribuye a dar por sentado que el problema lo tenemos nosotros y que no lo tienen las formas en las que trabajamos, y creo que esto falla. La expresión drogarnos era una manera de no reiterar la palabra medicarnos, doparnos, que también aparecía en el desarrollo de una entrevista muy larga, y entiendo que quizá es esa llamada de atención, pero creo que se ve más claro cuando hablamos de autoexplotación y observamos que cuando nos referimos a no ya una primera persona del singular, cuando yo me autoexploto, nos estamos refiriendo más bien a una primera persona del plural, ¿no? Nosotros nos autoexplotamos, yo, tú, muchas personas, y esa autoexplotación va acompañada de medicación, va acompañada de sobredosis de estimulantes, de cafeínas, ansiolíticos, que utilizamos para seguir en los ritmos productivos y no venirnos abajo. Y creo que cuando lo que nos pasa se normaliza, corre el riesgo de convertirse en estructural. Por eso compartirlo es importante, porque el trabajo no debiera enfermar y no debiera hacernos ir medicados a trabajar.
No, el trabajo no nos tiene que enfermar, pero nos preguntamos, ¿no? También aquí que hablamos mucho de emprendedores, de trabajos del futuro, vivimos un poco sin disfrutar de la vida, o vive gente a veces sin disfrutar de la vida. Solo hay que ver, ¿no? Pues la adicción que decíamos a ansiolíticos de los trabajadores, pero también los ritmos de vida insanos, ¿no? A los que lleva estar permanentemente trabajando, pensando en el trabajo, tomando aliento para el trabajo, ¿no? Y a veces, pues, unas vidas sedentarias, ¿no? Comidas rápidas, tú decías, ¿no? Unas vidas urbanas, y se le tiene que poner, ¿no? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo le decimos a los oyentes de la Revolución que tienen que pensar cómo trabajan, ¿no? ¿Cómo les dirías? Se tiene que pensar uno cómo trabaja y cómo dedica el tiempo. Cuando nos hacemos mayores, a mí me pasa, ¿eh? Yo hasta que no me he hecho más mayor, yo era, podría decir que trabajaba o he trabajado mucho en mi vida, y a veces creo que he sido adicta al trabajo, y los años me han hecho frenar. No sé si nos pasa esto con la edad.
Yo entiendo que la experiencia ayuda también a la conciencia, pero es fácil caer en esos bucles, en esas inercias en las que, como bien comentabas, esta idea de vernos sentados la mayor parte del tiempo hace pensar a mucha gente que vivimos mejor, pero es como si tuviéramos cuerpos del neolítico pensados para movernos y vidas del siglo XXI. Y realmente es una suma de estratos que nos hacen sentir la idea de que la vida que importa o está acotada a esos momentos en los que descansamos del trabajo para volver con más energía al trabajo, es decir, dando esa centralidad al trabajo, o está esa vida que importa pospuesta al más adelante. Ya sabes, esas expresiones de cuando consiga una vivienda, cuando consiga un trabajo estable, uh-huh, cuando los hijos sean mayores, ese cuando que se va aplazando en muchos casos a cuando me jubile, y esta sensación a mí me parece terrible porque es una sensación predominante. Hablamos del predominio, del aumento de los ansiolíticos en las vidas contemporáneas, pero también de este aplazamiento, de esta vida pospuesta. Claro que pensar en ello es el primer paso para enmendarlo, y especialmente para comprobar que no estamos solos en esto, que somos muchas personas, diría la mayoría de las personas, las que tomamos conciencia de que esas vidas trabajo no pueden ser naturalizadas.
Uh-huh. Un placer escuchar a Remedios, el informe Trabajo Intelectual y Tristeza Burocrática. Hablas de buque invisible, frágiles, entusiasmo, precariedad, trabajo creativo en la era digital. Claro, estás en el Revolución, que hablamos mucho de tecnología, y el mundo digital nos genera también esta ansiedad. Es decir, hablamos del trabajo, pero el mundo digital, ¿no?, que tiene una parte muy positiva, muy, muy buena, y que es importante, y que ya no podemos dar marcha atrás. No vamos a volver a los años 90 ni vamos a volver a los años 80. Estamos ya, somos digitales, estaremos conectados, ¿no? Pero esto es una trampa perversa, ¿no?, del sistema también.
La trampa, bueno, hay muchas trampas del sistema, pero, sí, pero pienso que en todo caso no hay que tener miedo a esta queja y a este malestar. Yo trabajo a menudo con testimonios de trabajadores de distintos ámbitos, pero especialmente de los ámbitos creativos, de la comunicación, académicos, y muchas veces me comparten ese dolor por el malestar que les causa. Comentabas ahí los títulos de mis libros, y es cierto que puede ser molesto hablar sobre ello, pero creo que la queja es importante, que hay un malestar bueno en esta reflexión, un malestar necesario, que es el derivado de una toma de conciencia respecto a algo que está fallando, que es mejorable. Y esto no implica, yo creo, que ser pesimista, sino ser crítico y exigente con la vida, porque realmente esa crítica es la que también nos compromete en propuestas más más propositivas. Claro, claro que hay perversión en dar por sentado que las cosas no se pueden cambiar, porque la cuestión clave de todo esto es que hablamos de cuestiones que hemos acordado, que hemos convenido y que por tanto son modificables.
Claro. Hay una cosa que me encanta, que he leído tuyo, Remedios Zafra, que dice que cómo cambiamos esta dinámica, y tú dices, me gusta, esto es un titular ya, ¿eh? La digitalización está movida por fuerzas económicas que se benefician de la hiperproductividad. Es una gran frase para pensar y volver a analizar, ¿eh? Repito, ¿eh? La digitalización está movida por fuerzas económicas que se benefician de la hiperproductividad. Estas fuerzas económicas, ¿a quién te refieres, no? También, cuando dices que claro, que sea, somos más hiperproductivos siendo digitales, esto está claro, porque vamos a un ritmo todos más rápido, ¿no? Pero para ti, ¿quién son estas fuerzas económicas? No sé si del bien o del mal.
Considero que pensar en plural también las soluciones nos tiene que animar a no simplificar ni estigmatizar, pero claramente sí que hay una responsabilidad evidente en estas fuerzas económicas. Es que cualquier análisis que podamos hacer de lo que está aconteciendo en la sociedad contemporánea, en una sociedad que ha normalizado el mundo mediado, la vida mediada por pantallas, observamos que esos espacios que nos acostumbramos a ver como espacios públicos no lo son. Son espacios movidos por esas fuerzas económicas, por esas industrias económicas muy localizadas que se benefician de los ritmos productivos por los que no solamente somos usuarios de los espacios, las tecnologías que se han cotidianizado en nuestras vidas, sino que somos también productos y datos. Llevamos más de 20 años suministrando datos e información, vida íntima, vida privada, a estas industrias a cambio de nada, a cambio de un uso que se presenta claramente como un uso adictivo. Reconocer y ser consciente que la mayoría de tecnologías que usamos en esa socialización en redes, especialmente en redes, en ese...
¿En qué redes te refieres? ¿Eh? Por ejemplo, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, ¿todas?
Todas las redes que aparentan ser espacio público, es un espejismo de espacio público. No hay una intencionalidad de generar entre nosotros más o menos vínculos. Puede haberlo como una intencionalidad secundaria o terciaria. La primera es rentabilidad. O sea, es buscar... Esas redes no están creadas por la ciudadanía ni por los contextos democráticos que hemos elegido, sino por determinadas empresas llamativamente homogéneas. Si vemos quiénes lideran estas, quiénes tienen el poder en estas empresas, vaya, que sean hombres que han convertido su afición en un trabajo de determinados lugares del mundo, que acumulan gratis la riqueza y que hoy en día hacen, posicionan su liderazgo y su poder en el mundo, creando estructura en el mundo, creando esos espacios por los que transitamos como si fuera nuestra casa. Y no son espacios neutrales y no son espacios inocentes.
Claro. Parlant amb la Remedios Zafra, eh? Una persona que ja sí, per conferències, llibres, es troba a l'Institut de Filosofia del CSIC i ajuda a reflexionar sobre el món en què vivim. Claro, compartes la idea que estamos más informados que nunca y a la vez pensamos menos que nunca. ¿Cómo podemos reflexionar, no? Si miramos el móvil 150 veces al día para ver si tenemos un WhatsApp o para entrar en Instagram, ¿no? Eso nos pasa a muchos adultos. Las redes sociales nos hacen enseñar cómo queremos que nos vean, más que mostrar cómo somos. ¿Preferirías un mundo sin redes sociales, sin los malditos algoritmos adictivos? Te he hecho muchas preguntas. En una radiografía, ¿no? Un poco, ¿qué piensas de esto, no? Es que, claro, va a ir a más, ¿no? No. ¿Cómo vamos a frenar estos malditos algoritmos adictivos?
Pues yo sí preferiría una vida sin, no sin redes, sino sin este tipo de redes, sin estas redes movidas bajo fuerzas explícitamente monetarias y con una opacidad y con una resistencia a una implicación ética evidente. Sí que creo que eso es necesario y que la crítica es necesaria para transformar esta situación. Es también, esta situación habla también de una paradoja de la época en la que vivimos en un mundo con muchísima información, con muchos estímulos, pero donde esa sobreinformación, donde ese exceso de información se convierte fácilmente en ruido, se convierte fácilmente en ceguera. Es una idea que me parece importante porque a priori la información es positiva, es como la luz, ¿no? Cuanta más luz hay, parece que es algo positivo, pero quienes tenemos problemas de visión sabemos que también la luz es excesiva, que tener muchos focos de luz puede convertirse en una forma de ceguera. Y las sombras, el contraste, los espacios intermedios, todo lo que representa el pensamiento humanístico, el pensamiento lento, el pensamiento que sitúa el lugar de la duda, de la curiosidad, de la convivencia de contradicciones para pensar las cosas de otra manera, el tiempo necesario para la justicia, que es un tiempo que no resiste bien esas presiones aceleradas de la vida digital, todo esto se ve torpedeado y se ve dificultado por las lógicas que predominan en el contexto contemporáneo en el que tú bien decías, esa inercia a estar constantemente conectados, no dejando ni un segundo entre el trabajo que hacemos y la pantalla en la que nos pensamos que nos distraemos y nos evadimos de lo que nos preocupa. No puede ser que todo nuestro tiempo esté conectado. La desconexión es como el oxígeno. Los humanos necesitamos estar desconectados y creo que esta conciencia de desconexión necesaria es algo que empieza a por fin ser entendido por la sociedad y empezamos a alejarnos de la tecnología y de la conexión de manera claro, razonable, no de una manera, no oscilando, ¿no? Ahora sí, ahora no, como un contexto ludita, crítico con toda la tecnología, ¿no? Se trata de entender que hay una intencionalidad adictiva en gran parte de las aplicaciones y de las tecnologías que usamos y de reclamar una... un posicionamiento social, claro. Uh-huh. Y también político, uh-huh, de ayuda que nos permita, uh-huh, enfrentar y transformar esto cuando está siendo ya dañino para la sociedad.
Uh-huh. Casi ya fuera de tiempo, Remedios Zafra, para acabar. ¿Qué tenemos que hacer para que haya más mujeres en el mundo de la tecnología? ¿Qué me dirías en dos titulares?
Ay, es muy difícil esto que me preguntas porque justamente ese tiempo del que hablaba es algo que se necesita para las respuestas más pensadas. Sí, te pediría un poco más de tiempo, pero...
Sí, pero es que vamos mal de tiempo.
Es una evidencia que faltan mujeres,
sí.
Pero sí que añadiría que no solamente mujeres, falta feminismo, falta comprensión no fingida de que la igualdad importa, porque a menudo se acepta lo que tiene que ver con la igualdad de una manera, uh-huh, irreflexiva. Y necesitamos detenernos a pensar en por qué es importante diversificar a los grupos de personas que crean tecnología, los grupos de personas que observan y que analizan y que hacen esa auditoría necesaria de los algoritmos que hoy estructuran nuestra vida, porque si no se hace esa inspección, si no se hace esa evaluación, tienden a repetirse las desigualdades sobre las que hemos construido el mundo. Y eso es algo que no queremos.
Muy bien. Pues Remedios, de verdad, ha sido un placer enorme conversar contigo. Hemos hecho una cosa importante y que todos tendríamos que hacer más a menudo, que es reflexionar. Tenemos que pensar, como dices, también de una manera crítica. Gracias para estar hoy al Revolució 4.0. Una abraçada.
Una abraçada y gracias a vosotras.
Experts en tecnologia amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de la Salle Campus Barcelona, especialistes en enginyeria, business, arquitectura, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters del pròxim 17 de setembre. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Les idees són fàcils. Implementar-les és el difícil. T'ho expliquem cada diumenge a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, amb Chantal Llavina. Emprenedoria quilòmetre zero.
I ara que comencem temporada, volem dedicar els propers minuts del programa a fer una radiografia de com està l'ecosistema digital i emprenedor més jove de Barcelona. És un bon moment per emprendre? De seguida ho responem. Molt contenta avui de saludar a un vell conegut del programa, Lorenzo Di Pietro, director general de Barcelona Activa. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Chantal, encantat d'estar aquí amb tu.
Molt bé, jo també. Escolta, és un bon moment per emprendre a Barcelona, em diries?
Sempre és un bon moment per emprendre a Barcelona, Chantal. Ja sabem que estem en un context econòmic favorable, de creixement general de l'economia, i en particular Barcelona continua molt ben posicionada en temes d'emprenedoria. Saps que és de les ciutats preferides a Europa per muntar una startup, és una ciutat que atreu molta inversió estrangera. I des de Barcelona Activa també hem detectat aquest 2024 un especial dinamisme en aquest ecosistema. No? Pensa que pel que fa al 24, els nostres serveis d'atenció a les persones emprenedores ja hem acompanyat més de 1.100 nous projectes.
Déu-n'hi-do.
Són moltíssims, moltíssims, de molta qualitat. I també amb els fons nostres, els fons públic-privats que hem llançat des de l'Ajuntament, ja portem més de 100 milions invertits, 91 companyies. Per tant, realment un moment positiu, un moment de molt dinamisme.
Clar. Com definir si et preguntés, Lorenzo, el talent digital que més trobem a Barcelona, no? Què em diries? Com el definim, aquest talent? Qui hi ha?
És un talent de molta qualitat. Aquesta és el primer atribut que tothom estarà d'acord amb aquesta afirmació. Un talent divers. Barcelona també aquí té les seves característiques. És una ciutat on, d'acord amb les estadístiques que coneixem, hi ha molta més presència de les dones en el món digital. Encara no estem en la paritat, encara no estem a la paritat, però estem al prop del 30% de participació de les dones al món, al mercat laboral del sector digital. I això és una dada important perquè està bastant per sobre de les mitges europees d'altres ciutats amb les quals ens podríem comparar. Per tant, un talent amb qualitat, un talent divers i un talent que també ens fa quedar bé amb la resta del món. També molta gent d'aquí que es forma a les nostres universitats, per exemple, després està realment fent molta bona feina en grans empreses globals. Gent d'aquí, per exemple, no coneixem molta gent que ha sortit de l'UPC, per fer un exemple, no? De les universitats nostres, tenen llocs de treball de molta importància en grans companyies globals. Per tant, això és un element també molt important.
En els darrers 15 anys doncs, ha canviat, no?, aquest ecosistema, ha canviat moltes feines. Què en diries qui són ara els perfils més demanats, no? Amb la irrupció de la intel·ligència artificial també cada vegada es demana més perfils tecnològics, no? Què em diries, no? Què és el que més demanen en aquesta Barcelona emprenedora?
Aquí sabem que demanen les empreses moltíssims perfils digitals. De fet, tenim un gap, que aquest és un repte important que tenim des de l'administració pública i també des del sector privat, un gap de més de 9.000 vacants, no? I es demanen, les empreses demanen persones que sàpiguen programar. Aquesta és la gran
programació.
Després, tot el tema vinculat amb programació web, front-end, back-end, són dues especialitats que s'estan demanant moltíssim, i després tot el món de les dades, no? De la ciència de dades, l'explotació de dades, el big data, són possiblement els perfils que en aquest moment tenen una demanda més gran.
Ara que ens escolten joves nois i noies, el sector TIC, quins consells els hi donaries? No? Que se centressin més en una bona formació acadèmica, en l'àmbit digital, en un àmbit tan concret, perquè cada vegada també trobem feines més nicho, no? Que són més exactes, no?
Sí, aquí pot ser una cosa important és que les tecnologies són volàtils, és a dir, en un moment donat has de dominar una certa tecnologia, però potser després surt una altra. Per tant, aquí pot ser un consell, una recomanació que també està basada en l'evidència que tenim tots els dies a Barcelona Activa, és sobretot centrar-se en aquelles habilitats transversals, és a dir, que els hi permetin fer front al canvi continu de les tecnologies, de la manera de funcionar de les empreses, per tant, realment un bagatge que els hi permeti formar-se i adaptar-se contínuament a lo que són les demandes i les tendències del mercat. Aquest com primer concepte. Després hi ha un altre element que sempre li donem, o cada vegada li donem més importància, que és la mirada humanista. És a dir, això també, a la gent que ve a Barcelona Activa a formar-se amb aquestes disciplines, sempre li posem molt èmfasi en això. És a dir, la tecnologia al final serveix per millorar la qualitat de vida i la mirada humanista ens permet no perdre de vista aquest objectiu, aquest propòsit final. I a vegades el dia a dia ens fa perdre de vista això. Però per nosaltres això és fonamental. I quan parlem d'humanisme, també és diversitat. És a dir, la riquesa d'una empresa on conflueixen perfils diferents, tots ells, totes elles, que dominen les competències digitals però que tenen un background diferent, això és diversitat i això també és una mirada humanista al sector.
Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara parat per reflexionar. Estic millor que fa 3 setmanes.
I ara que parlàvem de formació acadèmica, atenció, gens, perquè a Barcelona Activa teniu la IT Academy, no? En aquesta és una acadèmia de proposta gratuïta, no? Per a professionals, que és el que ensenyeu, molt important, no? També perquè cada vegada, sempre ho hem explicat al Revolució, no? Som més digitals en les nostres feines, ens agradi o no, més tecnològics, no? Què hi ensenyeu?
La IT Academy, sí, efectivament, és una escola de programació pública. La vam començar, la vam posar en marxa el 2018 i allí ensenyem a les persones, als alumnes i les alumnes a programar. Per tant, el concepte és el món de les competències digitals avançades, la programació, i després tenim diverses especialitzacions. No? Per exemple, ara estem molt amb la programació web, front-end i back-end, i amb el tema de la ciència de dades. Aquestes són les principals especialitats que oferim des de l'IT Academy, que és un curs totalment gratuït, és un curs amb una metodologia molt pròpia, que hem anat construint i perfeccionant des del 2018, per tant, des de fa bastant de temps, han passat més de 3.200 persones per aquest curs, persones que molt sovint no tenien cap mena de coneixement tecnològic previ. I això és un repte importantíssim, perquè nosaltres entenem que la IT Academy és una eina de reskilling, és a dir, persones que potser tenen una formació determinada, tenen una experiència professional determinada i de cop i volta decideixen, aposten per fer un viratge, un canvi, la IT Academy els hi permet des de zero arribar a ser...
Tothom es pot apuntar de forma gratuïta?
Tothom. De fet, una altra característica que té la IT Academy és que l'entrada és permanent. És a dir, la web de Barcelona Activa té un formulari i la IT Academy intentem que a la que s'allibera una cadira, per dir-ho d'alguna manera, perquè una persona troba feina, pugui entrar una altra. Per tant, no és el curs clàssic que tothom comença el mateix dia i acaba el mateix dia, sinó que és una permanent entrada i sortida de persones. I això també és bo perquè ens permet fer aquello del peer-to-peer, és a dir, que la gent, els alumnes, les alumnes, puguin aprendre els uns dels altres. Els que acaben d'arribar aprenen també, a més que dels professors, les professores, els mentors i les mentores, també de la resta d'alumnes que ja porten mesos amb l'IT Academy, que són companys que també els acompanyen en aquest aprenentatge.
Que bé. Sempre hem d'estar aprenent, Per tant, recomanem també que la visiteu. I, per cert, per anar acabant, dues cites importants que hem de posar al calendari vermell. A l'octubre tenim el Congrés BID Barcelona i al novembre el Barcelona Deep Tech Summit. Què em destacaries, Lorenzo? En parlarem a l'octubre i al novembre al Revolució.
Sí, el BID està a les portes. El BID sempre intentem en aquest saló focalitzar-lo a el que li diem la petita economia. És un saló amb una oferta de serveis i de càpsules formatives i de diàlegs perquè la petita economia de la ciutat, és a dir, els comerços, les persones autònomes, les micropimes, que en el fons són més del 95% del nostre teixit productiu, tinguin en el BID el seu saló de referència. Qui comença, qui vol créixer, qui vol descobrir tendències tecnològiques. Aquí també hi ha dos vectors que clarament orienten l'oferta del BID, que són la transformació digital, que si la PIME, la petita economia, no participa d'aquesta transformació, no tindrem transformació digital, i la transició ecològica, que és l'altre gran repte que a vegades s'associa més amb les grans companyies, les grans corporacions, però la petita economia també aquí ha de tenir un rol molt clar. Per tant, el BID estarà centrat en aquesta oferta i en aquest públic En canvi, el Deep Tech Summit, aquesta és una proposta més novedosa. Aquest any serà la tercera edició que fem del Deep Tech Summit. La farem en el marc de la Fira Smart City, és una fira consolidada. Aquí ens centrem en les tecnologies avançades, la transferència del món de la recerca i l'acadèmia al mercat. Per tant, innovació de frontera, innovació profunda i grans reptes, el canvi climàtic o la salut, per tant, reptes globals als quals volem donar resposta des de les nostres startups, les nostres spin-offs i totes les startups i spin-offs de la resta del món que vulguin venir a Barcelona durant aquells dies, perquè tindran contacte amb inversors, amb especialistes, amb altres possibles partners, aliats, la comunitat científica, en fi, tot aquell ecosistema que necessitem perquè el Deep Tech sigui un altre element de posicionament per la nostra economia i la nostra ciutat.
Com es nota que t'agrada, eh? T'apassiona aquest tema, eh? És que Lorenzo ho explica tot tan bé i a més se li nota que t'apassiona tota aquesta informació. Quan un comunica i quan un explica a la ràdio, jo que entrevisto molta gent, me n'adono, no? Qui explica les coses amb passió.
Gràcies, Chantal.
Lorenzo Di Pietro, director general de Barcelona Activa. Un plaer que ens visitis al Revolució. Anirem parlant de tots aquests projectes. Tenim molta feina aquesta temporada 24-25 i Barcelona a Catalunya en general. Cada vegada és més digital i Barcelona també. Gràcies, fins una altra.
Gràcies a tu, Chantal, encantat.
Les empreses del demà comencen avui. A CaixaBank Day One, el nostre servei de banca especialitzada en startups, scale-ups i inversors, connectem amb l'economia de la innovació i adaptem la nostra oferta de serveis per ajudar a construir el demà de les empreses innovadores. Més informació a caixabank.cat/dayone.
El Barcelona Contech Hub neix a Barcelona d'una iniciativa entre l'Institut de Tecnologia de Construcció de Catalunya i la consultora d'Innovate Active Development i la plataforma d'innovació. Anem a parlar d'aquest ecosistema innovador, d'un sector que a vegades no toquem tant, el de la construcció. Com està canviant i com està canviant amb el canvi climàtic? A veure, ens acompanyen emprenedors. El Paco Gómez Escofetes, director del Barcelona Contech. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí. I
el David Sabatés, gerent dels serveis interns d'IT. Què tal?
Molt bé, molt content d'estar aquí també.
Molt bé, així m'agrada. Qui és aquesta plataforma, a veure, que fa uns mesos la vau posar en marxa?
Pues mira, per començar definiré una mica el que és Contech, perquè és un concepte que encara no es coneix més del que s'hauria de conèixer. Contech és l'abreviatura de Construction Technology i és el vertical de les startups que es dedica a tot el que té a veure amb la innovació tecnològica dintre del sector de la construcció. Llavors, nosaltres ara a principi d'any vam un grup de persones que ens dedicàvem a temes de startups, emprenedoria i sector de construcció. Vam decidir que estaria molt bé un projecte com un hub on es pogués aplegar tot el que seria el sector. Vam anar a visitar els senyors de l'ITEC, que suposo que ara després en parlarem. És una iniciativa que era pionera a Europa i bueno, ens vam decidir posar en marxa doncs ja et dic, fa menys d'un any, al gener. I el que bàsicament el que intentem és difondre, d'alguna forma promoure i també aplegar tot el sector per innovar i explicar tot el que tingui a veure amb la innovació en el sector.
Clar, el sector de la construcció, Jens, és el segon sector econòmic més important a escala mundial. Però clar, quan parlem de transformació digital, com puc saber si el sector de la construcció ho està fent o no bé amb transformació digital? Què em diríeu?
Doncs diríem que progressa adequadament. No sé com es diu en català. Progressa adequadament.
No?
És a dir, aquí hi haurien com dos grans blocs, no? Hi haurien les grans companyies, que aquestes tenen molt clar que han de passar per la digitalització. Aquestes hi posen molts recursos, guanyen més diners, poden invertir més, però el que és el gruix del sector, la veritat és que encara està intentant adoptar totes aquestes tecnologies. O sigui, encara és difícil que entenguin les avantatges i les puguin incorporar a les seves empreses.
Perquè jo no sé si parlen vosaltres també del tema 3D, no? La construcció també, i ja esteu, suposo, treballant amb això, no?
Sí, 3D és una de les àrees, és a dir, la construcció des de fa uns 15-20 anys està patint un canvi enorme, no? Sí. El que abans era la forma tradicional de construir, com feien els egipcis o els sumeris, doncs no havíem canviat gaire, però ja fa uns anys que s'ha començat a separar el que és en diferents àrees. Tenim la primera divisió, que és la part de construcció on-site, és a dir, la construcció que es fa de tota la vida, en la que fem en el lloc de construcció, però comença a haver també una construcció industrialitzada, que es fa fora, no? 3D seria una de les àrees d'innovació. És una àrea que també pots fer moltes coses. Pots imprimir cases o pots imprimir peces. Pots imprimir mobiliari urbà, per exemple. No?
Imprimir cases, eh?
Sí, sí.
Això ja passa, eh? Que la gent a vegades no és conscient, eh? Si imprimeixen cases. A Catalunya.
En el nostre hub hi ha alguna empresa que a Catalunya ja ha fet alguna petita prova i en Espanya, a l'estat espanyol, ja estan fent construccions en 3D. Però encara està molt, molt incipient el tema.
Val. Dieu-me mancances que detecteu a moltes empreses a l'hora de digitalitzar-se. I poseu-me exemples concrets, de com s'haurien de digitalitzar. Suposo que tocaríem aquí el tema blockchain, softwares, què em diríeu?
Sí, mira, cal tenir en compte que, clar, el sector de la construcció és un sector que té poc marge de benefici. Un sector amb poc marge.
Home, què vols dir, marge de benefici?
Sí, o sigui, que realment...
Home, quan venem pisos, dius que no hi ha marge de benefici?
No, a veure, ni n'hi ha, però el sector de la construcció... No és un sector, és de marge petit.
És bastant més que la venda de pisos, l'estat de construcció.
És de marge petit.
És el primer error conceptual, eh? És a dir, estem parlant de fabricants, de distribuïdors.
Dels fabricants, però els que venen pisos guanyen molt de marge, eh? Això sí.
Sí, però al final tot el sector, estem parlant de tot el sector, s'ha de digitalitzar tot el sector i tot el sector en global és un sector de marges petits. Llavors, això dificulta la inversió. Llavors, clar, la inversió en innovació. I aquest és un dels principals problemes. Després, també hem de tenir en compte que és un sector amb una cadena de valor doncs, molt, molt gran, molt àmplia, que intervenen molts professionals, i això ho fa complex. Fa complex la digitalització, perquè moltes vegades doncs, els professionals que intervenen són equips molt diferents, amb formació, molt diferents amb coneixements, i complica l'adopció d'aquestes tecnologies amb aversions al canvi diferents, i això ho pot complicar.
Molt bé, i si us pregunto els dos, a veure, com ens hem d'imaginar les cases del futur, no? La sostenibilitat suposo que ha de ser una paraula imprescindible, estic pensant també en l'economia circular, hem parlat de la impressió 3D, no?, que es fa servir habitualment. Com seran aquestes cases del futur i que estan representades per moltes empreses de la construcció a Catalunya?
Doncs ens les hem d'imaginar amb una conjunció de tot el que has comentat, però sobretot el missatge és que ens les hem d'imaginar sostenibles. El sector de la construcció és un dels sectors que més emissions de CO2 genera en global. Un 39% del global de les emissions venen pel sector de la construcció. A Europa s'hi ha posat molt seriosament, s'ha regulat, i a partir del... s'ha marcat la frontera del 2028 i el 2030 com a que tots els edificis en aquestes dates, diguem, han de ser d'emissió zero. Els 2028, els...
Què vol dir? El 2030, edificis d'emissió zero.
Que no generin emissions de CO2.
Val. O
sigui, la construcció genera emissions de CO2, però per un altre cantó les hauràs de compensar.
Clar.
A part de que les hauràs de minimitzar, és a dir, els habitatges hauran d'incorporar tecnologia per disminuir el cost energètic, per exemple, utilitzar materials reciclats, que contaminen molt, que tot el seu cicle de vida doncs, generen, evidentment, molt menys residu, molt menys emissions.
Déu-n'hi-do. Quins professionals TIC, llavors, tindran cabuda en aquest sector, em diríeu?
Doncs mira, al ser un sector en la part context que toquem nosaltres, que és la innovació tecnològica, evidentment que tenen cabuda, hi ha una àrea molt important, que és l'àrea de dades. Avui en dia, la construcció, l'obtenció de dades per després fer bessons digitals o per gestionar com estan en l'obra, hi ha moltes aplicacions amb la quantitat de dades que avui en dia es poden prendre, i surten perfils que no existien com els enginyers de dades, no? Als Estats Units, per exemple, aquest és un perfil que s'està demanant força, perquè al final el problema que tenim és què fem amb tanta dada. Abans no teníem dades i ara en tenim masses. Llavors el que tenim que fer és gestionar aquestes dades per obtenir informació, que és la que necessitem per seguir avançant a les construccions.
Per anar acabant, quantes empreses de la construcció ja a Catalunya?
Pues, segons l'IDESCAT, aproximadament són unes 40.000 empreses.
Déu-n'hi-do.
Sí, entre constructores, promotores, sí, despatxos d'arquitectura, enginyeries, etc. I va creixent a mica, sobretot impulsat justament per les noves tecnologies i la sostenibilitat.
Molt bé.
I cal dir sí, que la major part d'aquesta, el gran percentatge d'aquestes empreses són pimes, amb la qual cosa hem de cuidar aquest sector perquè, és, com sabem, la pime és el teixit empresarial important al nostre país.
Molt bé, doncs escolta, Paco i David, felicitats per aquest Barcelona Contech, no? Una fantàstica iniciativa, no? També s'ha de digitalitzar aquest sector, no? I ser més sostenible, no? Com deies, sobretot de cara, res, és que ho en queda, i 5 anys, el 2030, o sigui que ja ho tenim a tocar. Gràcies als dos.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
Gràcies.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Córrer és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.
I avui ens volem fer una pregunta que segur que molts de vosaltres, oients, us heu fet més d'una i de dues vegades. Quins són els límits de la intel·ligència artificial? I per parlar d'intel·ligència artificial, una persona que la coneix molt bé és el Manel Martorana, soci i cap de tecnologia digital a NTT Data. Què tal? Benvingut al Revolució de nou.
Moltes gràcies, Chantal. Molt de gust estar aquí amb vosaltres.
Molt bé. Escolta, aquest any volem centrar moltes de les teves col·laboracions a analitzar la tecnologia disruptiva, la intel·ligència artificial. D'entrada, com explicaries la diferència entre intel·ligència artificial i el que són els algoritmes, no? Diguem-ne, tradicionals, que hem dit?
Clar, mira, jo crec que hi ha diversos conceptes que és important que la gent tingui al cap. No? Els algoritmes que no tenen intel·ligència artificial, els algoritmes estan preestablerts per funcionar d'una manera determinada i produir uns resultats. Quan treballem amb intel·ligència artificial, això no és així. És a dir, el sistema té moltes dades i treballa amb la informació que li donem, però no té una forma preestablerta de com treballar-ho. No? Uh-huh. I ara, darrerament, segur que tots els oients estan sentint parlar de la intel·ligència artificial generativa,
sí,
el ChatGPT, per entendre'ns, tot i que totes les tecnològiques han tret les seves.
Les seves versions.
Clar, i aquí és quan, aplicant els algoritmes d'intel·ligència artificial, som capaços de generar contingut, no només d'analitzar-ho, sinó generar textos, generar imatges, generar vídeos, no? com surten les notícies cada mes o cada 3 setmanes que apareix una tecnologia nova, un avenç nou en aquest àmbit.
Uh-huh. L'algoritme tradicional segueix una sèrie d'instruccions definides prèviament, no? Per resoldre un problema. En el cas d'aquest cas de la intel·ligència artificial, quines diferències? No és el mateix, com deies, la generativa d'una altra, i en cap cas, quan parlem d'IA, parlem d'intel·ligència com podria ser la humana, recordem, no hi ha cap mena de consciència, és a dir, la intel·ligència artificial no pensa, sinó que a través de tenir moltes dades, no?, processa informació i dades, correcte?
És així, és així. De fet, hi ha un altre concepte, que és la intel·ligència artificial general, no?, que és una idea quan la intel·ligència artificial sigui capaç d'arribar als nivells de complexitat i de sofisticació del renomen humà, però encara estem lluny d'aquí.
Clar. Per tant, quan ens diuen el programa experts com el Ganyet o el Cuesta, quan parlem d'IA, de màgia res, no? És una tecnologia que encara no és ni molt menys perfecta. I quins límits hi ha? Que per cert, he de dir, Manel, que l'Albert Cuesta ha passat i m'ha dit, ui, aquest any millor petarà aquesta bombolla de la IA, no sé, no, tu no estàs d'acord amb això, eh? No és una... No és una bombolla o sí?
Jo crec que no és una bombolla. Jo crec que l'impacte de la IA no és una promesa. Ja l'estem veient i l'estem veient en la nostra vida perquè tots, siguin conscients o no conscients, n'hem fet diverses converses al voltant d'això, Chantal, la temporada passada, no? De casos on ja estem utilitzant tecnologia, on la IA és molt rellevant. Una altra cosa és que s'han generat a vegades expectatives sobre quin ha de ser l'impacte a curt termini, que s'han de veure si es compleixen o no. Per exemple, han sortit diferents estudis, no?, durant aquest estiu que parlen sobre la quantitat d'informació necessària per poder entrenar tots els models d'intel·ligència artificial per realment arribar a impactes més, més grans, no? I està en dubte que ni tan sols hi hagi suficient informació disponible a internet com per fer tot l'entrenament necessari en aquest desenvolupament. El mateix passa des del punt de vista, per exemple, de costos energètics. Les computadores que han de dur a terme aquests entrenaments, no?, i executar aquests algoritmes consumeixen moltíssima energia. Aleshores, tot, hi ha moltes inversions en veure com això es redueix, no?, i com es fa d'una forma més eficient, però encara presenta molts reptes. Aleshores, diria, no és una bombolla, però, clar, depenent de quines siguin les expectatives que tenim, doncs potser no es compleixen en el curt termini.
Perdona, EverQuest no és una bombolla. Hi ha una idea que he sentit darrerament, que són les dades sintètiques, no? Mm. És cert que cada vegada, Manel, tindran més protagonisme? Per què seran tan importants? Posa'm exemples, si pots, clar.
Mira, quan parlem de dades sintètiques, són qualsevol tipus de dada que no ha generat una persona, sinó que un algoritme és capaç de generar dades que després es tornen a utilitzar per entrenar-se. És a dir, si hem dit que la intel·ligència artificial generativa és capaç de generar text, si després aquest text el tornem a utilitzar per entrenar els models d'intel·ligència artificial, l'estem entrenant amb dades sintètiques, no?, que ha generat el propi algoritme. Això és una de les vies que s'està utilitzant per suplir el problema de l'accés a suficient informació per entrenar els algoritmes, o de vegades informació lo suficientment especialitzada, o sobre, per exemple, que tinguem drets per accedir-hi, sinó que, i que no siguin propietats d'algun mitjà o de qui tingui els drets d'autors d'aquella informació. Aleshores, una de les coses que estem veient i que ha sortit un parell d'estudis aquest estiu és que els models entrenats amb dades sintètiques produeixen més al·lucinacions, i ara t'explicaré el que són les al·lucinacions, més errors dels models d'intel·ligència artificial.
Sí, ara m'has deixat al·lucinada, no? Què vol dir aquestes al·lucinacions?
Les al·lucinacions és com es parla, com ens referim a quan un model d'intel·ligència artificial, com està preparat per contestar tot allò que li preguntem, doncs contesta coses que no són veritat. No? Que són...
Aquí hem pujat el nivell, estem en un nivell avui a la secció més elevat. A veure, torna'm a baixar, Manel.
Vinga.
És a dir...
Tu, com funcionen els models d'IA generativa? No? Ells el que fan és, d'una forma probabilística, no? Encadenar paraules. Sí? I el que et diu és aquí que és més probable que sigui. Sí? Això es fa d'una manera tan sofisticada que en molts casos el que ens contesten és veritat. El que succeeix és que la IA no sap coses, sinó que executa algoritmes probabilístics. Aleshores, el que et contesta pot estar bé o pot no estar bé.
Quan no està bé, passa amb el ChatGPT, no?
Exactament.
Per exemple,
que el ChatGPT et dona una resposta formalment perfecta, però que és possible que no tingui res a veure amb la realitat. Això són al·lucinacions. Doncs bé, quan entrenem models d'IA amb dades sintètiques, el nombre d'al·lucinacions que generen és molt més alt. Amb la qual cosa, això també és un dels reptes que hi ha en el desenvolupament de la IA. Però és cert que hi ha estudis que pensen que en els propers anys potser hi haurà el triple de dades sintètiques que de dades naturals, per dir-ho d'alguna forma. Que chévere, que chévere. Que cuando dejas y no trabajas y no me vols una lata barra. Que chévere, que chévere. Que chévere, que chévere.
No em parlis el dimarts... Per cert, abans de l'estiu, el col·laborador Albert Cuesta deia la revolució que per entrenar la IA i en general tota la tecnologia té un cost ambiental, no? I estàs d'acord? És poc sostenible entrenar la IA? Això es pot millorar?
És un dels reptes, com et deia abans, té a veure amb la sostenibilitat, sí, perquè les necessitats de computació són molt elevades. De fet, estem veient, no sé, heu vist, per exemple, la pujada en borsa d'NVIDIA abans de l'estiu, sí. Això té a veure amb que NVIDIA fabrica components que són necessaris per construir els ordinadors que s'utilitzen per entrenar i executar la intel·ligència artificial. Aleshores, això té un nivell de consum energètic molt, molt elevat. Hi ha inversions i projectes per intentar, per exemple, utilitzar energia verda per alimentar aquests ordinadors o inclús per tenir ordinadors que tenen un consum energètic molt més baix. Però sí, és un dels aspectes a tenir molt en compte.
Els vostres clients us demanen que els ajudeu sobretot a entendre i implementar la IA a les empreses, no? Que jo crec que ha estat el boom, no?, de l'any passat i aquest any, no?
Clar, hi ha una promesa...
Que entendreu, sí.
hi ha una promesa molt elevada al voltant, sobretot, de les eficiències que es poden produir per incrementar la productivitat dels treballadors utilitzant algoritmes d'IA. I sí, és un dels àmbits on estem treballant molt, jo diria, en tots els sectors.
Clar, perquè perdin la por, no? Es perdi la por, què diries, no? Perquè a vegades també hi ha por a implementar, no?
Mira, a mi em sembla que això és com amb totes les grans disrupcions tecnològiques que hem tingut a la història, no? Una tecnologia nova implica treballar d'una forma diferent i treballar d'una forma més eficient, però no implica deixar de treballar, no? Hi ha una frase que s'està fent molt viral a internet, no? Que és aquella de que no troba la feina de la IA, no? Sinó troba la feina una persona que sàpiga utilitzar la IA. Però això fa 20 anys ho haguéssim pogut dir a internet, no?
Bueno, al final és qui tingui més coneixement guanya, també, de la IA o en general de tot, no? Al final, no, el coneixement de tecnologia o no, el coneixement en general. Per tant, s'ha de tenir aquest coneixement.
S'ha de tenir aquest coneixement. Jo crec que hem d'abraçar els nous temps.
És veritat. Manel, com sempre, un plaer rebre't al Revolució, aprendre. Avui ha estat una classe d'intel·ligència artificial. També que hem pujat un esglaó, val? Perquè segurament els oients, no, és que a vegades ho feu molt tècnic, no, és que a vegades no. Bé, avui ho hem intentat fer també tècnic, però fàcil. I t'esperem aviat per seguir parlant d'aquesta tecnologia tan disruptiva, per cert, que avui ho he dit moltes vegades. Tenim un curt d'intel·ligència artificial que ja s'ha fet, el Joan Rietbet ens visitarà per explicar-lo. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies, Chantal.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
La Fundació per la Indústria, amb gairebé 5 segles d'experiència, és un referent en el suport als empresaris i les indústries, reconeixent-les com a motor d'ocupació i de compromís social. Estem al costat de les empreses catalanes, n'impulsem el creixement i les ajudem a millorar en competitivitat. Fundació per la Indústria, sempre compromesa amb el desenvolupament industrial.
Suau, suau, madame, bagin cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbau.
Chiringuito, chiringuito,
abanico,
abanico.
Parabarabi, parabi, papa,
la Marina está morena.
Acabem el programa, oients, i com sempre ho fem amb una frase potent, una frase de les que deixen pòsit. Avui, un dels genis més grans de la pintura, Vincent van Gogh. Aquesta, quan sentis una veu interior que et digui que no pots pintar, pinta tant com puguis i veuràs com aquesta veu callarà. Una frase que ens explica que sovint nosaltres som els nostres crítics més durs. Un bon consell per als emprenedors, aquesta frase de Van Gogh. Com sempre, moltes gràcies a tot l'equip del programa, a la Júlia García, el Paco Cotillas, el Jordi Borràs, el Jordi Pi i el Jordi Portals. Gràcies, oients. Fins demà, diumenge, a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena.
La Marina està morena.
Pantina fa una pena.